diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 15 d'agost del 2023, el dia que la selecció espanyola ha fet història, classificant-se per la final del Mundial Femení.
Sabido sufrir y de esto va un equipo, ¿no? Al final un equipo que llega a una final tiene que saber sufrir en muchos momentos y creo que este equipo ha aprendido mucho de estas situaciones, ¿no? Ahora sabemos sufrir, sabemos disfrutar y estamos en la final.
Tinc aquella sensació de com d'un buit a dins, ¿no? Que saps que has fet algo gran, però no acabes de ser del tot conscient, ¿no? Llavors és com que vaig respirant i vaig dient: ostres, crec que l'acabem de liar molt forta, però tinc la sensació que crec que és el millor, que aquest equip no en té prou amb això.
Este equipo está hecho para hacer cosas grandes, lo sabemos, y esperemos que esa final salga como queremos todos y que podamos levantar esa copa.
Són els crits de Jenny Hermoso i les paraules d'Aitana Bonmatí, Laia Codina i aquesta última que escoltàvem, Salma Parayuelo, una de les grans protagonistes d'aquest èxit sense precedents del futbol femení espanyol. Ha guanyat l'equip de Jorge Vilda 2-1 Suècia a les semifinals i aquest diumenge, a les 12 del migdia hora catalana, Espanya lluitarà per guanyar el seu primer Mundial Femení de la història. Serà contra Austràlia, les anfitriones, o Anglaterra, que demà, a les 12 del migdia, també hora catalana, jugant la segona semifinal a Sydney. Ara connectarem amb Nova Zelanda, amb Auckland, on s'ha jugat aquest matí, de fet, a l'Espanya-Suècia, amb el nostre AUSI, el Mundial Femení, l'Aleix Graell, i també hem quedat avui amb Lluís Cortés per analitzar aquesta fita històrica del futbol femení espanyol basat en majoria de jugadores del Barça i també amb jugadores catalanes, tal i com va passar amb aquella generació del futbol masculí que va guanyar el Mundial de Sud-àfrica el 2010 i dues Eurocopes amb una base molt blaugrana i molt catalana. I atenció, perquè ja puc anunciar que RAC1 farem en directe la final del Mundial Femení aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. És una cita històrica pel futbol femení que està creixent de forma exponencial els últims anys i a RAC1 no ens ho podíem perdre. Per tant, aquest diumenge la final del Mundial Femení es jugarà a RAC1. De seguida obrirem tertúlia avui amb Marc Guillén, Marc Marvà i Edurne Concejo, companya de La Vanguardia. Anirem en directe, com dèiem, a Nova Zelanda i després també serem a Grècia amb l'enviat especial de RAC1 a la final de la Supercopa d'Europa, el Miquel Agut. Demà s'enfronten Manchester City, l'equip de Pep Guardiola, i el Sevilla de José Luis Mendilibar. A les 9 de la nit s'enfronten al Pireu, a l'estadi Georgios Karaiskakis, i farem el partit també en directe a RAC1 des de 8:45. Demà, futbol europeu, i després tu diràs per viure aquest City-Sevilla. Obrim línies ja amb el Pireu. Miquel Agut, què tal? Bona nit, que l'espera.
Bona nit, que l'espera, el que l'espera demà al Sevilla. No, bona nit, Aleix Pariser.
Comencem forts.
Salutacions des de Grècia, sí.
Comencem
senyor.
Forts, sí senyor. Escolta, partidàs, però amb males notícies pel City, La lesió de De Bruyne és molt més greu del que semblava.
Sí, perquè Pep Guardiola ha parlat fins i tot d'operació. Podria ser que De Bruyne no torni a jugar fins l'any que ve, fins al gener, fins a principis de l'any que ve, per la lesió que es va fer al camp del Burnley en el debut del City a la Premier aquesta temporada. No serà l'única baixa, és la més greu, però no serà l'única en aquest partit. Tampoc no serà Bernardo Silva i tampoc no serà Rubén Díaz, el central. Es dona la circumstància que gairebé del mig del camp titular en la final de la Champions d'Istanbul només en quedarà Rodri, perquè Gundogan és al Barça i Bernardo i De Bruyne estan lesionats. El Sevilla, que té el dubte de Fernando, per la resta diu el tècnic Mendilibar que seran valents i una mica ha relativitzat a la seva manera, ja l'escoltarem, les baixes del City, dient que tenen una gran plantilla i que no els vindrà d'un o dos futbolistes absents. Molta calor, gespa aparentment en bon estat, o sigui que teòricament l'espectacle ha de ser d'allò més interessant demà a partir de les 9 hora catalana.
Perfecte, doncs tornem d'aquí una estona, ja en temps de tertúlia, i escoltem amb calma què han dit Pep Guardiola i José Luis Mendilibar, els dos entrenadors, en la prèvia d'aquest partit. Fins ara, Miquel.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Mira, de Guardiola, només un document perquè sentiu la reflexió que ha fet i la queixa també del tècnic de Santpedor després de saber-se que Kevin De Bruyne segurament haurà de passar pel quiròfan.
Al final mira quantos cruzados. te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae, y sigue cayendo, y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya va otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro. Te iba a preguntar simplemente si lo dices con la esperanza de que, porque no eres el único, de que alguien os escuche, o con la resignación de que es una batalla perdida.
Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer. Y encima es metiendo más minutos. Ahora van jugando 112 minutos, y es 10 y 111 minutos los partidos. Y los jugadores van a estar porque nos gusta esto, y si no está un jugador, pues habrá otro. No está Kevin, pues ya vendrá otro. No está Pep porque está cansado, vendrá otro. No está Courtois, ya ficharé una Kepa.
Doncs això és el que ha dit Pep Guardiola a Movistar. Es pot dir més alt, però no més clar. Després l'escoltem amb calma, insisteixo. Parlant de competicions UEFA, demà a les 9, final de la Supercopa Europa, City-Sevilla, però ara tenim en joc les prèvies de la Champions. Hola, Marc Brau, què tal? Bona nit.
Què tal, Àlex? Bona nit, com estàs?
Algun marcador destacat?
Sí, de fet, el més destacat és l'únic partit que resta en joc d'aquesta tercera fase de la classificació per la Champions. Encara quedarà una ronda més, l'últim playoff abans de la fase de grups. En joc el partit entre l'Olympique de Marsella i el Panathinaikos. L'Olympique de Marsella, que des d'aquesta temporada entrena Marcelino, amb un català com a titular, el porter Pau López, i amb un ex-blaugrana com a protagonista. Va perdre 1-0 el Marsella al partit d'anada davant del Panathinaikos. Doncs de moment, a falta d'un quart d'hora pel final del partit, el Marsella ha capgirat l'eliminatòria 2-0 amb dos gols d'Aubameyang, que està sent la gran estrella d'aquesta eliminatòria. Queden 15 minuts per confirmar que l'equip francès segueix endavant. Altres resultats destacats, per exemple, la victòria del Copenhague a la tanda de penals a la pista al camp de l'Esparta de Praga, un partit que ha acabat amb empat a 1 al temps reglamentari, 3-3 després de la pròrroga i els penals ha guanyat el conjunt danès. També destaca la victòria del Molde de Noruega per 2-0 davant del Klaksvík de les Illes Feroe, que també ha forçat la pròrroga. Els altres favorits, com el Rangers davant del Servet o el PSV Eindhoven davant de l'Sturm Graz, han resolt els seus partits sense problemes.
No hi ha hagut massa sorpresa, per no dir cap gran sorpresa. Anem-nos quedant amb aquests noms perquè poden ser rivals del Barça, aniran segurament la majoria al bombo 4, eh? Poden ser la ventafocs del grup del Barça, equips com el Rangers, el Braga, el Galatasaray, que han passat ronda, el Copenhague o el Molde, que ara deia el Marc Brau. D'aquí a unes setmanes es fa el sorteig, serà el divendres 31 d'agost, serà el sorteig de la fase de grups, i encara queda una última prèvia, com deia el Marc, que jugarà en aquests pròxims 15 dies.
Deixa'm fer un apunt, que hi ha hagut un partit que s'ha jugat que era d'anada, no de tornada, el Dinamo de Zagreb AEK d'Atenes. Recordem que es va suspendre el partit d'Atenes per l'assassinat d'un aficionat de l'AEK a mans d'ultres del Dinamo de Zagreb. Doncs en el partit d'anada a Zagreb ha guanyat l'AEK 1-2, per tant, victòria dels grecs. El partit de tornada es jugarà el dissabte.
Ara confirmem aquesta classificació també de l'Olympique de Marsella, de l'OM de Marcelino Panivino, que de moment guanya per 2-0 amb aquest doplet que ha fet Pierre-Emerick Aubameyang. Han passat moltes coses avui, per exemple, ja és oficial, Neymar deixa el PSG i jugarà a l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita.
I'm here in Saudi Arabia, I am Hilal.
Doncs bon ben i Barcanova, a Neymar. A més, el Madrid ha presentat el porter Kepa.
La decisión fue muy fácil. Es verdad que tenía otras propuestas de clubes importantes, pero bueno, cuando tuve la oportunidad o cuando se me comunicó que estaba esta opción, pues bueno, la decisión creo que fue bastante rápida y bastante fácil.
Arriba cedit del Chelsea fins a final d'aquesta temporada. I l'Espanyol també ha fet oficial el fitxatge de Pere Milla.
Jo tenia il·lusió per vindre aquí, estic aquí, és on volia estar, és on vull estar, vull disfrutar, vull créixer. Estic molt il·lusionat, la veritat, que per mi és el millor dia de la meva vida.
El millor dia de la meva vida, ha dit Pere Milla. Més tard els escoltarem també en calma i ho comentarem ja en temps de tertúlia. I una mala notícia, per completar aquest resum del dia, una mala notícia pel Barça d'handbol. El jugador eslové Domen Makuč s'ha lesionat de gravetat al genoll esquerre en el primer partit de pretemporada, que el Barça estava jugant a Bòsnia-Herzegovina. De fet, el jugador està sent traslladat ja cap a Barcelona perquè l'avaluïn, però tot indica que s'ha trencat coll i barres. Un altre contratemps per l'equip de Carlos Ortega. De fet, el tècnic del Barça d'handbol ha dit això als mitjans del club.
Vamos a ver el alcance, pero la verdad que las imágenes no tienen buena pinta. Creo que ahora el chaval tiene que pensar en él, recuperarse. Es una baja muy sensible para nosotros, sin duda. Pero hay que agradecerse, hay que buscar soluciones, el staff tiene que buscar soluciones, vamos a ver qué dice los diagnósticos y, Ja vull repetir que el partit de hoy passa segon plano.
Estava tocat Carlos Ortega i, evidentment, tot el vestidor del Barça d'handbol. Ara mateix, amb la sortida de Sindrić i aquesta lesió greu de Domen Makuch, el Barça, com a central titular, només li queda Pol Valera. A veure si surten al mercat a fitxar o no. Ho sabrem en els pròxims dies. 10:40, això és la nit esportiva de Catalunya. En un minut obrim tertúlia. Ja corren per aquí l'Edurne Concejo, el Marc Marvà i també el Marc Guillén.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Així narraven a Televisió Espanyola el gol d'Olga Carmona, que li ha donat la victòria a la selecció espanyola femenina avui contra Suècia en aquesta semifinal que s'ha jugat a Auckland. Amb bogia, evidentment, perquè la fita és històrica. És un èxit sense precedents, arribar a una final d'un mundial d'aquesta generació de futbolistes amb molt accent blaugrana i amb molt accent català també a la selecció, que continua entrenant Jorge Vilda. Ja tenim per aquí l'Edurne Concejo, companya de La Vanguardia. Hola, Edurne.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. El Marc Marvà. Hola, Marvà.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Bona nit. I el Marc Guillén. Hola, Guillén.
Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit. Bona nit. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que hem viscut aquest matí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot i que s'ha de dir que jo ja, després de Suïssa, més o menys, ja ho veia clar, ja veia Espanya, tenia el camí bastant de cara i havia aconseguit capgirar la dinàmica després de l'ensopegada amb Japó i es confirma, un dia històric i hi ha un pas de convertir-ho ja en èpic.
Hi ha molt protagonisme del Barça, eh? Avui hi havia 7 jugadores, no?, del Barça, l'11 titular.
Sí, 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 al final són les jugadores que estan fent-se, doncs, el nucli d'aquest equip, un Barça que ve de guanyar la Champions, que té a les millors jugadores i que està portant el futbol, el pes, però no només, també amb jugadores com, per exemple, Tere Velleira, estic pensant que tenien la difícil tasca de fer oblidar Patrick Guijarro a una posició tan desagraïda com és la del pivot, que si ho fas malament de seguida es veu i si ho fas bé doncs queda una mica més amagat, no? I jo crec que li ha anat, està fent un mundial fantàstic i està ajudant força.
Escolta, tu que domines més el dia a dia del futbol femení, hi ha molta gent que es pregunta, a mi avui em preguntava al meu entorn, escolta, com pot ser que amb el merder que hi havia, que 15 jugadores que van renunciar, algunes han tornat, algunes no, com pot ser que la selecció espanyola s'hagi sabut refer, que no hi hagi hagut mal ambient al vestidor, que amb Jorge Vilda ara més o menys, no?, es respectin i hagin arribat tan lluny, no? Com s'explica aquest canvi que hi ha hagut, aquest gir? Edurne, no sé si tu tens algun detall.
És complicat d'entendre i, de fet, és una de les claus. Han sapigut apartar tot el que ha passat i centrar-se. O sigui, jo crec que van lluitar fins al moment en el que van veure que fins a aquell punt és on s'havia de negociar. Un cop va acabar la negociació, es decideix, torno, no torno. Les que tornen i les que no tornen, en el vestidor del Barça es va parlar, es va acordar, no ha provocat cap conflicte, veurem ara la tornada amb un mundial sota el braç, què acaba fent, però d'entrada es va optar per respectar la decisió que cadascú feia, perquè jo crec que no hem d'oblidar que al final totes les jugadores hagin pres la decisió que hagin pres, l'han fet amb el mateix objectiu, que és el de millorar, el d'aconseguir una estructura professional. Hi ha qui creu que ho pot aconseguir lluitant des de fora, hi ha qui creu que ho pot aconseguir lluitant des de dins, aconseguint èxits i tenint més força per anar a reclamar amb un Mundial sota el braç.
Però alguna cosa han aconseguit. És a dir, més enllà de que Jorge Vilda no els agradava molt i que volien que es canviés el seleccionador, i això la selecció i la federació va dir no, les millores en les convocatòries, en els entrenaments, en el dia a dia, tot això ho han aconseguit i per això algunes han decidit tornar, entenc.
Hi ha diferència, sobretot hi ha una declaració d'intencions. Fins llavors faltaven coses i no se'ls donava ni la idea de que les tindrien en un futur proper. En aquest cas parlàvem d'un nutricionista. La selecció no tenia nutricionista fins ara, que es ven com un èxit, que ho és, però potser anem uns quants anys tard,
una
no?
Una mica, sí.
S'ha fet un staff més gran, hi ha més gent, més fisioterapeutes, més gent de l'staff. Hi ha sobretot la voluntat, més que coses efectives, perquè realment això s'haurà de veure a la llarga, no hi havia tampoc tant marge amb un Mundial per davant, però hi ha la voluntat d'escoltar les jugadores que no s'havien sentit escoltades fins llavors, o almenys no en aquest nivell. I jo crec que també és com un vot de confiança, no? Algunes han dit, bueno, sembla que ara sí que voleu escoltar, sembla que podem aconseguir alguna cosa, tornem i veiem què passa. Ara se li ha de donar continuïtat.
Bé. Gràcies per aclarir alguns dels dubtes que
falten molts per aclarir.
Hi ha una part econòmica de primes que, no, si guanyen, jo crec que també
sí, sí.
És important, no, que aquí avui, en les negociacions...
Tenia aquesta dada també de la FIFA, que la FIFA també ha fet un pas endavant, perquè, mira, sobre el passar al Mundial de França, que va ser el 2019, es pagaran el triple de primes, la clar. FIFA pagarà el triple de primes que el Mundial de França de fa 4 anys i 10 vegades més de diners a les jugadores que en el Mundial del 2015 que es va fer al Canadà. I avui llegia les xifres a Mundo Deportivo. Mira, per arribar a semis, cada jugadora d'Espanya es garantia 150.000 euros. Cada jugadora d'Espanya cobrarà de la FIFA només per haver arribat a semis 150.000 euros. Que són molts diners, però clar, en el futbol masculí...
I per guanyar més de 200.000.
Clar, llavors, si ara que han arribat a la final, ja s'emporten 176.000 euros, segur, de la FIFA cada jugadora. I si guanyen la final, 240.000 euros cada jugadora. Que això ho paga la FIFA, com a primes pels campions. Clar, en el futbol masculí, imagina't, són milions d'euros sí, sí. els jugadors.
I no sé si la FIFA també... ha obligat a les federacions a pagar certa part, o no sé si d'aquesta prima o una altra prima, però ha exigit en aquests aspectes. Jo crec que tot això és molt positiu i tot això engrandeix més encara les que per mi doncs s'han quedat aquí. O sigui que no sé qui té més raó o menys, però que bé, jo penso en les que s'han quedat aquí.
A mi em venen el camp Mapi i Patri, no? Que són les dues grans jugadores
Panyos,
que s'han quedat aquí.
No?
Sí. I Sandra Panyos, la portera, correcte.
Clar, es queden aquí, es perden tot el reconeixement, tota l'experiència, tota la trajectòria, i a sobre perden tot això. Veurem això com després es casa, però bé. Tant de bo que això, millorin totes aquestes condicions i que vagin rebent, sobretot perquè vagi creixent. Vull dir, moltes vegades també, al final, dintre d'aquest debat, ja molt bé, se'ls ha de donar, però han de generar. I ara estan generant, perquè està clar que l'atenció que s'està tenint pel futbol femení arreu, aquí passa, però també a molts altres països...
No, i avui 43... Ara anirem a Auckland en directe. Hi havia l'estadi pràcticament ple, 43.000 persones.
Sí, sí. En un país on la tradició de futbol no seria la majoritària. Un apunt sobre el que comentaves de la FIFA i el repartiment econòmic. El que ha fet la FIFA és fer com una guia, fer unes indicacions de dir què ha de percebre cada jugadora per arribar a cadascuna de les fases. Però no és la FIFA qui paga les jugadores. La FIFA pagarà a la federació, perquè evidentment no pot vehicular un pagament directament a les jugadores. Per tant, tots els ingressos aniran a parar a les arques de cada federació, que repartirà seguint les indicacions. I va sorgir molt el dubte de... En el cas d'Espanya no hi ha dubtes que els diners aniran a parar a les jugadores, però hi ha seleccions com la de Zàmbia, per exemple, com la de Nigèria, que tenen dubtes de si veuran aquests diners o no. La FIFA diu que intentarà fiscalitzar, que perseguirà una mica, no, que demanarà explicacions, però en cap cas serà qüestió de la FIFA, és qüestió dels clubs que els diners acabin realment en mans de les jugadores.
Okay. I quan repassàvem els noms de les del Barça que no hi han anat, que dèiem Mapi,
i també Clàudia Pina, no? Clàudia també s'ha quedat, també s'ha quedat aquí. Vull dir que, i després el que a mi m'agrada, el que m'ha sorprès veure esportivament, és que quan parlem de les 7 jugadores del Barça, sobretot Cata Coll, que és la suplent de Sandra Paños, el canvi a la porteria ha sigut com, no, una cosa esportiva molt important per la selecció, i després Laia Codina, és a dir, dues futbolistes, que Laia Codina en el Barça també és suplent, o sigui, dues futbolistes suplents al Barça s'han convertit, després de la derrota contra Japó, com amb pedres angulars en aquest canvi, en el nou equip de Bilda. A mi m'ha sorprès això, i a veure com ho reben les jugadores en el Barça la temporada vinent, quan arribin les que durant aquesta temporada passada han sigut suplents, i en cas, imagina't que guanyin, arribaran a la pretemporada dient: bé, jo sóc suplent aquí, però jo he sigut titular i sóc campiona del món. No?
A mi justament ahir em preguntaven què passarà a la porteria.
Clar.
Està fent molt bon mundial, Catacoll. Eh?
Qui és millor, Sandra Paños, Catacoll? Qui jugarà? Què faran? Doncs clar, és un dels dilemes. Recordem que Sandra Paños era una de les jugadores que estava entre les 15, que va decidir, o va enviar el mail per tornar i per tornar a estar disponible, i Jorge Vilda va decidir no convocar-la.
Exacte, Paños no és que decideixi no anar, sinó que és Vilda qui no la convoca.
La va deixar fora, expressament per evitar un debat a la porteria, perquè la seva portera titular era Missa i no volia que hi hagués aquest rebombori al voltant de si havia de jugar Paños, si havia de jugar Missa. Era: jo tinc la meva portera i no portaré a una teòrica segona titular perquè no tinguin aquest problema. I al final s'ha acabat creant ell mateix aquest debat, apartant a Missa després d'un partit on encaixa 4 gols, que també d'aquesta gestió de vestidor haurem de parlar alguna vegada.
Sí, sí, sí. Deixem anar un moment cap a Auckland i després saludarem Lluís Cortés, l'exentrenador del Barça femení, exentrenador de la selecció d'Ucraïna, perquè ens analitzi també el que ha vist avui i com veu aquesta selecció espanyola de cara a la final. Abans, però, Auckland, Nova Zelanda. Àlex Graell, què tal? Bona nit, bon dia per tu.
Bon dia per mi i bona nit per vosaltres.
Què tal l'ambient a l'estadi? Com s'ha viscut, tu que hi eres en directe?
Doncs s'ha viscut com una festa. És el que dèieu, és un país que no té tradició futbolística, sí que el rugby és l'esport rei a Nova Zelanda, però clar, comparteixen escenari amb esports com el cricket o el netball, no? I costa aconseguir això, però sí que és veritat que ahir van tornar a omplir l'estadi Eden Park, que és el més gran de Nova Zelanda, 43.000 persones, es va tornar a veure un gran ambient. Sí que és veritat que costava, no?, que a l'estadi veiem bosses d'aficionats, de suecs, aficionats d'Espanya, però sí que l'ambient era de grans ocasions, un ambient de luxe, no?, un ambient de doncs això, d'una semifinal d'un Mundial.
A Austràlia i a Nova Zelanda, tu que hi ets, se'n parla ja a la premsa d'aquesta final del Mundial, de les semifinals, de l'èxit d'Espanya. Es diu alguna cosa d'aquesta selecció espanyola?
Mira, el que és Nova Zelanda, sí, se'n parla perquè han sigut la seu també, però jo a Austràlia noto molt més la passió aquesta per un Mundial, bàsicament perquè la selecció australiana està fent un gran paper, i les Matildes doncs jugaran avui per nosaltres el pas a la final contra l'Anglaterra, no? Contra un gran equip. Llavors, com que hi ha aquesta Matilda mania, i es veu moltíssim que estan abocats amb l'equip nacional. De fet, les Matildes són l'equip, diguéssim, absolut, en categoria absoluta futbol, que ha arribat més lluny, perquè els homes no han passat mai dels vuitens de final, i les Matildes doncs ja són a unes semifinals d'un Mundial, a més a casa, a més amb una generació d'or, amb noms com Molly Fowler, amb Sam Kerr o com Ellie Carpenter, que ja són molt coneguts, perquè porten uns quants anys jugant a la selecció, i al final doncs la premsa i la conversa és al voltant d'aquest equip que pot fer història. I com a detall, diguem-nos que tot es para quan juguen les Matildes, no? Dissabte vèiem com els partits de la IAFL, que és la Lliga Australiana de Futbol Australià, doncs enredaria l'horari d'inici d'alguns dels partits per veure les Matildes. El Cine Kickground posava les Matildes a les pantalles gegants. Avui és dimecres, i els dimecres, una tradició sobretot a Sydney i a la zona de Nova Gal·les del Sud, és fer dimecres de trivia, I ahir llegia a la premsa que ni trivia, ni preguntes, ni històries, no? Que avui tocava les Matildes i tothom connectat a la tele.
Què vol dir nit de trivial?
Doncs els pubs, normalment els dimecres, fan activitats perquè la gent tingui excuses, no?, per anar al pub, i una de les més habituals els dimecres és...
S'assurar els dimecres,
Aleix. Sí, ja ah, sí? Sí, però tu vas al pub i tu no pots estar concentrat per respondre preguntes a trivial si vas al pub, no? Què?
O sigui...
Creieu-me que els dimecres, sí, t'apunta... És molt seriós, eh? Vull dir, es fa bastant habitual.
Hòstia, nen, a l'altra punta del món estan sonats, no?
No és tema així per anar a fer el tonto, eh? Vull dir, hi ha premis, jo he vist premis en metàl·lic, premis amb alcohol, i els dimecres és el dia, nit de trivial.
Molt bé. Mira, ara escoltem, ara recuperem algunes de les veus que tu has pogut tenir a la zona mixta, no?, d'aquest estadi Eden Park de la selecció espanyola, sobretot jugadores catalanes, però deixa'm saludar un moment Lluís Cortés. Hola, Lluís.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Ets de trivial, tu també, o no?
Bueno, m'agrada, sí. I de fet, si els pubs aquí juguéssim al trivial en comptes d'altres coses, potser ens aniria tot molt millor. No.
Estaria bé, sí. Molt bé, Lluís. Aquí estem amb el Marvà, amb l'Edurne, amb el Marc Guillén, també amb l'Aleix Graell des de Auckland encara, perquè d'aquí una estona ja se'n va cap a Sydney per viure demà en directe d'aquí unes hores en directe la segona semifinal. Però ja que et tenim aquí, home, volia que ens expliquessis una mica tu, des del teu punt de vista d'entrenador, que has estat un dels més importants del futbol femení els últims anys i que ho continua sent, què et sembla que Espanya estigui a la final d'un mundial increïble, no?, el que estan aconseguint aquesta generació?
Em sembla un èxit brutal. O sigui, és molt, molt fort el que s'ha aconseguit avui. O sigui, és molt difícil de creure encara, jo crec que a hores d'ara, el que ha succeït. O sigui, tenim a Espanya, la selecció femenina, a la final d'un mundial, i jo afegeixo, i això és una opinió meva, però amb moltes opcions a guanyar, perquè venen amb molt bona dinàmica i realment penso que tenen moltes opcions a guanyar, sigui Austràlia o sigui Anglaterra, però és que el que s'ha assolit és una fita històrica que fa pocs anys era impensable i que posa de manifest el gran creixement que ha fet el futbol femení a Espanya en molt poc temps, també.
Ja. Tu t'ho sents una mica teu, també? T'ho dic perquè tu has entrenat bona part d'aquestes jugadores, no?, i les has fet créixer, també.
Sí, a veure, una mica sí. Sí, la veritat que sí. I per això segurament també em fa especial il·lusió, no? Jo, al final, són jugadores que he entrenat, algunes d'elles des de ben petites, com la Laia Codina, amb 12 anys ja a la selecció sub-12 catalana, altres com Aitana, doncs, des dels 14-15 anys, i altres ja al primer equip del Barça, no? Amb aquest creixement ja dels últims anys, i començant a ser un equip amb mentalitat ja guanyadora, no? Llavors, sí que m'ho sento meu, em fa especial il·lusió també per totes elles, amb les que tinc molta relació i amb les que espero a poc poder dir que tinc amigues que són campiones del món, que això també sempre està molt bé. I la veritat és que m'ho sento meu, però és que és una feina de molta gent, de molts anys, de diferents estaments, o sigui, de jugadores, però també d'entrenadors, també de presidents, de directius que han apostat i que han invertit en el futbol femení, i per tant hi ha molts agents implicats que han fet molta feina durant molt de temps i que ara estem començant a recollir fruits molt, molt interessants.
De pares, de mares, que també han fet sacrificis en el seu moment, no?, d'avis, d'àvies, vull dir que aquí també les jugadores, no?, la seva part familiar també és un factor important, no?, en els seus inicis. Escolta, ara que deies Laia Codina, m'està encantant. O sigui, veure-la amb regularitat és una central que dona una seguretat espectacular, però clar, això és la vida, no? Segurament amb Mapi León a la selecció espanyola no sé si l'hauríem vist, no? I en canvi ara hem descobert una jugadora que té un creixement brutal, Lluís.
Totalment, però és que la Laia Codina porta des del ben joveneta amb aquest rol, perquè al futbol base del Barça ella va créixer amb Berta Pujadas i amb Laia Aleixandri, que eren les dues centrals titulars sempre a la seva generació, en el seu equip. I ella sempre estava a l'ombra d'aquestes dues jugadores que a priori eren les millors i les que sempre jugaven, però és que la Laia té una capacitat de treball, de sacrifici, de sumar, d'estar disposada a sumar, sigui des de dins o des de fora del camp, i sumar en tot moment, que això la fa una jugadora especial. I segurament per això està a la selecció i segurament per això està jugant a la selecció i està sent important. El rendiment que està tenint és bo, és veritat que no està sent excepcional, però està complint, però molt i molt bé. Però és que, a més, a la Laia hem de recordar que l'any que ha passat no ha estat gens fàcil, perquè el Barça no ha tingut molts minuts però és que a més, amb la polèmica de quan va anar o va seguir anant ella amb la selecció o quan les altres havien renunciat, es va quedar una mica de rebombori, i jo me n'alegro molt per ella, per la seva família, que són gent molt treballadora, que viuen molt de prop el futbol i que segur que estan tots molt orgullosos de la Laia.
És casualitat que 7 del Barça a l'11 titular, no?, que sigui la base del Barça, o no, Lluís?
No, és conseqüència, jo crec. O sigui, al final és conseqüència que el millor equip a Espanya sigui el Barça, i el Barça, sobretot els últims anys, la majoria de les jugadores importants de l'equip eren espanyoles. O sigui, nosaltres vam guanyar la Champions a Göteborg amb 9 jugadores espanyoles, si no m'equivoco. Vull dir que al final aquesta base és la que també t'ha ajudat a assolir el nivell que tens avui dia, i és normal que les millors jugadores estiguin al Barça perquè és el millor equip ara mateix a la Lliga Espanyola. El que hem d'intentar és retenir aquest talent, mantenir-lo, intentar que la Lliga també espanyola, doncs potser fites com aquestes ajudin també a acabar de desenvolupar la competició nacional, per evitar que aquestes jugadores amb tant de talent marxin fora a competir.
I amb tota la polèmica que hi havia, que ara comentàvem amb l'Edurne també, tu t'esperaves que arribessin tan lluny o no?
No, jo abans de començar la competició no. O sigui, he de ser honest, i si no, ara seria molt fàcil dir sí, jo m'ho esperava, però no, sí, no m'ho esperava, perquè al final era un conflicte que anava més enllà del lo purament futbolístic, i que a vegades aquests són els conflictes més difícils de solucionar. O sigui, és molt més fàcil ensenyar el teu equip a defensar millor o a corregir una certa situació de joc que no pas solucionar un conflicte d'aquest tipus, no? Que va al pla més personal, més emocional, on hi ha molts sentiments i que han passat moltes coses i hi ha molt rencor, segurament, però és que han donat un exemple de saber ser professionals, de saber centrar-se en el procés, en el Mundial, en la missió una mica que tenien ara mateix entre mans, i tant jugadores com staff, com tothom, jo crec que ha fet com un reset abans de començar la concentració del Mundial, i s'han posat les piles a treballar i anar en la mateixa direcció. Inclús després del partit de Japó, que podia ser també un punt de dir, bueno, després d'aquest partit tot s'esfonsa i comença la debacle i comencen a sortir problemes, i no, al revés. L'equip s'ho va agafar com un toc d'atenció, perquè va ser un toc d'atenció, però es van corregir els errors, i jo el que sí que vaig pensar que aquest equip tenia opcions de guanyar el Mundial va ser el partit contra Suïssa. Sí. O sigui, veure com l'equip va competir després de la debacle de Japó, com va competir contra Suïssa, aquell dia sí que vaig dir, ojo que...
Compte
que Espanya té opcions de guanyar el Mundial.
On veuràs la final diumenge a les 12?
A la competència, a Cadena Ser, perquè estic fent amb ells tots els partits d'Espanya.
No passa res, perfecte. Nosaltres la fem també a RAC1, vull dir, la gent que triï el que vulgui, si volen RAC1, aquí estarem els de RAC1. Si no, mira.
Si volen en català a RAC1, i si volen en castellà a Carrusel.
Clar que sí. Molt bé, Lluís, et veurem aviat en una banqueta o no?
Doncs bueno, estem en procés. Al final, com ja sabeu, vaig fer el comunicat que deixaré de ser entrenador d'Ucraïna ara, quan acabi aquest mes, el 31 d'agost, i al final estem preparats per acceptar un nou repte. Jo tinc ganes d'agafar algun nou projecte interessant, que em cridi l'atenció, que em sigui atractiu, i de moment no tinc res, us he de ser sincer, però sí que estem treballant per poder trobar alguna opció que ens encaixi ara mateix i que respongui també l'ambició que tinc ganes de tornar a assolir, no?, algun repte interessant i a sentir-me sobretot entrenador, que aquests dos últims anys a Ucraïna, la veritat que ha estat molt difícil.
I tant, i molt dur, m'imagino. N'estarem pendents, i a veure si et veiem aviant a una banqueta també. Lluís Cortés, moltes gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Deixeu-me tancar també amb l'Aleix Graell. Vinga, Aleix, recuperem algunes veus d'aquesta alegria, d'aquesta eufòria que has viscut a la zona mixta d'Auckland.
Doncs sí, mira, el que hem de dir és que després del partit de Països Baixos sí que hi havia aquesta eufòria desfermada, aquestes llàgrimes, aquestes emocions a flor de pell. Ahir estava més contingut i sí que era més la felicitat de la feina ben feta, no? I si voleu, escoltem, primer parlàveu de Laia Codina, ella explicava així, després del partit, la classificació.
Tinc aquella sensació de, com d'un buit a dins, no? Que saps que has fet algo gran, però no acabes de ser del tot conscient, no? Llavors és com que vaig respirant i vaig dient, ostres, crec que l'acabem de liar molt forta, però tinc la sensació que crec que és el millor, que aquest equip no en té prou amb això.
Ella no s'ho acabava de creure i, sincerament, la més expressiva, com sempre, Jennifer Hermoso, la del Pachuca, en zona mixta, quan li fèiem l'entrevista a Laia Codina, va sortir eufòrica.
¡Vamos, que estamos en una final!
Sort en tinc d'aquesta.
Quin personatge, Jennifer Hermoso. Sí, sí. Moments d'eufòria, evidentment, en zona mixta, sí, sí.
Sí, li va agafar a Laia Codina, li va començar a fer petons, ens va... de la sala de premsa, no? estem a una final, i és que estan a una final, però és que repassant les dades, Espanya ha fet 17 gols en aquest Mundial, és la selecció més golejadora, no? Ahir, passades completades, 532, 426 amb èxit, davant de les 325 de Suècia, només completades 220. Espanya està jugant, està imposant el seu nivell, està imposant el seu estil, i no sé, Aitana ho explicava realment així, no? Duels directes que s'han aconseguit també guanyar, cosa que no passava als altres mundials.
Qui no somia en guanyar una Copa del Món és algú molt difícil. Si mires enrere i veus tot el camí que hem recorregut des que vam arribar aquí, és llarg. No sé si recordo malament, però són 7 partits, no? Fins a arribar a la final. I és difícil, perquè acabem d'eliminar a Holanda, a Suïssa i a Suècia en duels directes d'un partit, i això no és gens fàcil.
No era gens fàcil, ho deia Aitana, i és que, clar, mires el rànquing FIFA d'aquestes seleccions i no, estan entre les 10 primeres. Vull dir que, al final, Espanya s'ha acabat imposant a les favorites, ha acabat travessant el que per mi és la banda més difícil d'aquest Mundial, perquè si mirem el nivell de les seleccions, doncs aquí hi havia Països Baixos, hi havia Suècia... A Suècia es va carregar els Estats Units, hi havia el Japó, també hi havia Noruega, que són noms molt importants. I al final, doncs mira, Espanya arriba a la final de Sydney i viatjaran de Nova Zelanda, on han passat tot aquest Mundial, fins a Sydney, on encara no hi han estat.
Doncs a veure com els hi va en aquesta final de diumenge. I ens queda per escoltar una última protagonista, Aleix, no?, que ha estat la jugadora que ho ha canviat tot, no?, tant als quarts de final com avui a les semifinals, no?, Salma Parayuelo, també una altra jugadora del Barça.
Doncs sí, Salma, que als dos partits surt com de la banqueta, surt com a revulsiva, dona aquest punt de velocitat. Sí que és veritat que mirant les estadístiques, la màgia, no? La màgia passa per altres botes, però que ella ha acabat fent dos gols que han sigut un per obrir la llauna i l'altre decisiu l'altre dia contra els Països Baixos. En roda de premsa, ella doncs explicava que el somni existeix i que aquest equip està preparat per tot.
Realmente soñamos con esto. Hemos ido pasando de ronda poquito a poco. Este equipo está hecho para hacer cosas grandes, lo sabemos, y esperemos que esa final salga como queremos todos y que podamos levantar esa copa.
Doncs a veure si poden aixecar aquesta copa. Salma Parayuelo, que, mira, avui llegia, és brutal aquesta estadística, avui llegia que ha guanyat ja el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20 amb Espanya, i ara pot guanyar el Mundial Absolut. I té 19 anys, aquesta jugadora. Imagina't.
Sí, és això, i que si guanya el Mundial, us explicaré una mica una anècdota que vam viure ahir a la zona mixta. Cata Coll, parlàveu de la portera del Barça, doncs ella, sí que és veritat que el dia de Suïssa, que estrenava titularitat a sota pals, va dir, i es va llançar a la piscina dient, que elles es veien ja a Sydney aixecant la copa, no? I clar, aquest somni avui està a 90 minuts, o 90 minuts i una pròrroga. Per tant, li vam preguntar, dic, ostres, què passarà, no? Què fem si guanyeu aquesta copa, no? I el repte és, i ara ho dic en antena, que si guanya la copa, Cata Coll ha dit que es banyarà al Harbour Sydney, que és el port de Sydney. Per tant, si hi ha copa, hi ha bany.
Deu fer fred, no?, perquè és hivern, clar.
Sí, jo li vaig dir, l'aigua és freda. Dic, l'aigua jo la recordo freda, però ella va dir que cap problema, que si ja la copa arriba, que l'aigua no serà un problema ara mateix.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure si Espanya guanya i si cata coll, veiem aquesta imatge estil Joan Gaspar, eh?
Correcte.
El Tàmesis.
Estaven recordant ara mateix, eh? Ara mateix.
Molt bé. Doncs Aleix,
sí, exacte.
Magnífica feina. Demà t'escoltem des de Sydney, amb aquesta segona semifinal entre Austràlia i Anglaterra. Així que tinguis bon viatge des de Nova Zelanda fins a Austràlia.
Moltes gràcies, ens escoltem.
Vinga, adeu-siau. Austràlia o Anglaterra, tu per què apostaries, Edurne?
Qui vull o qui crec?
Vale, qui vols?
Mira, coincideix. Anglaterra.
Anglaterra. I sí. Qui creus que guanyarà?
Anglaterra.
Anglaterra.
Sí, sí, sí.
Però no sembla el rival més difícil, a priori, perquè és la vigent campiona d'Europa, perquè Austràlia no havia arribat mai a semis, no
sí,
sé.
Sí, però crec que seria... Igual que amb el Barça diem que s'ha de guanyar una Champions guanyant el Lió, doncs jo crec que seria tancar el cercle. Espanya ha anat demostrant que pot anar trencant barreres, no ha guanyat mai una eliminatòria, no havia guanyat mai a rivals de la talla de Suècia, doncs després de la manera, sobretot, en la que va caure a l'Eurocopa davant d'Anglaterra, on Sarina realment va ser molt superior a Jorge Vilda en les decisions que va prendre, amb els canvis, amb la lectura que va fer del partit, tinc ganes de veure un nou partit contra Anglaterra per mesurar l'evolució d'aquest equip, perquè si jo crec que algú té aquest equip aquest any, en aquest Mundial, Espanya, és que ha demostrat que ha sabut créixer durant el torneig. L'Espanya d'avui no és l'Espanya del primer partit. Jorge Vilda ha demostrat que s'ha sabut anar adaptant, ha canviat jugadores, sempre ha sigut un entrenador que no feia canvis, que trigava massa en intervenir en els partits, doncs tot se li ha de reconèixer, i en aquest Mundial jo crec que està fent una lectura correcta dels partits i està mostrant una Espanya molt més sòlida. Cada partit és un equip més complet, que té més versions, que sap jugar de més maneres. Avui, per exemple, veiem doncs, tota aquesta primera part on intentava desgastar més a Suècia, fent com un pla de cansar-les, de desgastar-les, fins que ha tret a Salma. No l'ha tret des d'inici, l'ha tret de revulsiu, perquè buscava això, no? Aquesta segona part amb una Suècia més cansada, doncs buscar tot el que pot oferir. Per tant, jo vull veure-la davant d'Anglaterra, a veure si realment confirmem aquesta evolució.
És cert que veure jugar a la selecció espanyola, no?, et recorda una mica el que veiem aquí, no?, el futbol del Barça, no?
Totalment. És que bé, jo crec que passi això, i abans ho deia molt el Lluís Cortés, que ho coneix molt, és una feina de fa molts anys i que sobretot ha encapçalat el Barça, i que a mi l'únic que em sap greu si acaben guanyant el Mundial és que el senyor Rubiales es penjarà una quantitat de medalles que serà insuportable. Avui ha fet algunes declaracions...
Estàvem completament fora de tot.
En el que ja començava a cobrar factures de dir, ens han criticat molt, i fixi't l'entrenador, i fixi't les jugadores que han vingut. Em sembla molt trist que el president de la federació faci això quan hi ha tanta feina darrere, quan hi ha tantes nens que hi han anat, quan han hagut de créixer tant aquestes. Jo no en sé massa, no el segueixo massa el futbol femení, però recordo fa 7 o 8 anys parlar amb la Natàlia Arroyo, perquè havíem de fer una cosa, i ella, que sí que en sap, em deia, els jugadors del Barça era quan el Barça arribaven a quarts, vuitens, i no passaven d'allà. Diu, són molt més bones, el que passa és que no s'ho creuen, no s'ho creuen encara, s'ho han d'acabar de creure, s'han d'acabar de convèncer, s'han de demostrar amb elles mateixes que poden. Bé, des d'aquells 7 o 8 anys s'ho han anat demostrant, han anat perdent, han anat guanyant. Al final, és això, és que, ens ho deia el Lluís Cortés, 9 espanyoles hi havia en aquell equip del Barça. Mm. Sense aquestes 9 espanyoles, que alguna no ha arribat per les batusses que han tingut, però la majoria estan aquí, si no haguessin guanyat Champions, aquestes noies, per bones que fossin, seria molt més difícil.
No tindrien l'experiència d'arribar a una final, de patir-la, de perdre-la...
Si no estàs acostumat al futbol competitiu, és impossible. Llavors, això ha sigut feina de molta gent, i que llavors ell vingui a cobrar-se factures quan dius... La meva visió ja és... O sigui, com a mínim, a tu t'hauria de caure de vergonya que tens dos o tres de les millors jugadores espanyoles que estan a casa.
I que no és el moment. Que no és el moment.
Bueno, aquest és l'altre. És un temerari, és un incendiari. Perquè, clar, n'hi ha algunes de les que han vingut que, entre cometes, no sé fins a quin punt, però és previsible que una mica s'han hagut de mossegar la llengua o baixar-se els pantalons per jugar. I han acabat dient, va, al final, molt bé, acceptem aquestes paraules, tal, venim. Però venim per la situació, pel títol en si, vinga, abans, ho creiem, etc. Han fet un esforç gran. I ara ja els estàs ja dient...
Jo no l'escolto,
aquest senyor. Perquè no sàpiga de què estem vigila. Parlant, ha dit coses com hemos olvidado a las personas con resentimientos y que no suman, nos hemos quedado con las que hemos querido. Y sí. Lo que hemos pasado, Jorge Vilda y yo.
Clar, és que jo no sé, no sé què pensa cadascú, però estic convençut que n'hi ha algunes del Barça que han vingut, algunes... que en el fons el seu cor està més amb les que estan fora que estan a dins. Sentir aquestes declaracions avui te la bullir la sang, perquè és dir, jo hauré d'anar a guanyar per aquest tio que després els hi dirà a les meves companyes que...
Bé, ja, això que diu el Marc, la gent no és tonta, no? Ja sap que aquest senyor avui ha tret pit, però que...
Sí, no, no, ja,
però les protagonistes són elles, no?
Però amb això que diu el Marc, Alexia, per exemple, per mi és l'exemple més clar, no ha parlat.
No, no, no.
Sí, des que ha arribat a la convocatòria de la selecció, no ha sortit cap dia en roda de premsa, no ha sortit cap dia en postpartit.
És cert que avui ha estat titular pel primer cop, no diria, si no m'equivoco.
No,
ja ho havia sigut.
Però ha jugat poc en alguns partits.
Però el fet de no parlar a Alexia quan és la pilota d'or, és la referent, estic segur que des de la comunicació de la selecció li han intentat com a mínim explicar que sí surt, però clar, per tant, no ha sortit la teva jugadora referència número 1. Si us plau, senyor Rubiales, quan vostè surti, ja que la seva jugadora referència número 1 no surt a parlar, no tiri més llenya al foc.
Alexia
no?
Va demanar expressament no parlar, no va donar entrevistes, però és cert també que en els darrers temps el Barça tampoc, o sigui, estava baixant una mica el seu perfil públic en aquest aspecte, perquè jo crec que correctament, el que estava fent era centrar-se en la seva recuperació, en tornar a poc, i en aquest Mundial no té un rol no té el braçalet de capitana. Recordem que Vilda ha deixat tornar moltes, però no li ha donat el braçalet de capitana a cap de les que tenien. Alexia, Irene Paredes, no tenen el braçalet de capitana i està mantenint un perfil absolutament baix. Estic totalment d'acord amb el que deies. És conscient que tot el que digui, ja no a Espanya, sinó a tot el món, tindrà ressò, i jo crec que ha preferit centrar-se en el futbol i mantenir un perfil baix i no donar més titulars.
Per rematar-ho, perquè a més a més hem de parlar de Neymar i hem d'anar a Grècia un altre cop a parlar de la Supercopa d'Europa de demà, que viurem en directe aquí a RAC1. Per rematar-ho, dos noms, Aitana i Salma Parayuelo. Aitana està fent una temporada, és de pilota d'or, si guanya el Mundial jo crec que no ha d'haver-hi dubtes, no? Des d'aquí com a mínim farem campanya perquè ja, no? Ja que portem dues pilotes d'or catalanes amb Alexia Botellas, que n'hi hagi una tercera amb Aitana Bonmatí, que se la mereix, que ha fet una temporada espectacular. I després de Salma, jo només donaré una dada i després, si voleu, comenteu alguna cosa d'aquestes dues jugadores. 13 partits amb Espanya absoluta, 8 gols. I a més, sense ser titular, només ha jugat 700 minuts en 13 partits. És que em semblen... Si això en el futbol masculí són xifres de Haaland.
Sí.
És brutal, sí, no? A minut per gol que surt aquesta jugadora. És increïble, té el gol a la sang. Recordem la seva història, Era atleta, va decidir ser futbolista professional, se'n va anar al Villarreal i ara l'ha fitxat al Barça... I amb 19 anys, és que ho té tot per davant.
I encara no hem vist la seva millor versió.
Clar.
Ella mateixa reconeix que ha sigut un any d'adaptació i que encara està en això, està canviant. Ha tingut un pla personalitzat molt, molt potent al Barça per treballar a nivell muscular tot el treball, tota la càrrega que ha d'adaptar quan deixes d'exercir l'atletisme a fer exclusivament entrenaments de futbol i al nivell de lo que és un entrenament al Barça, que el nivell és altíssim, no és ni molt menys el que estava acostumada ella a Villarreal. Per tant, ha tingut moltes molèsties musculars, ha perdut molts partits per això, per molèsties, per problemes i per anar-se treballant. Per tant, sense ser el seu millor moment, està demostrant, jo precisament en el tema de demà per La Vanguardia destacava la figura de Salma i com va començar aquest Mundial entre les figures cridades a ser revelació del torneig entre les joves i s'està fent un lloc amb les grans, no amb les petites, precisament.
Sí, sí. I sortint de nou a nivell futbolístic, ella és extrem i avui a mi... Quan en el moment del canvi he pensat, i ara per qui sortirà, no? I quan l'ha col·locat de nou en el Barça, jo que recordi no l'hem vist jugar de nou, i surt i fa el gol, no? Vull dir que, a més, jo crec que amb aquesta... Hi ha jugadors a vegades, no?, que diuen, no, està tocat. Home, surt Salma en una posició que no és la seva i
amb la dreta,
gol.
Que és esquerra.
No, exacte.
La història de la dreta ha tingut molta gràcia, també, perquè... ho ha celebrat amb Aitana, que
li
ha fet un petó a la bota, i és perquè a tots els entrenaments Aitana li insisteix que provi amb la seva cama no bona per si vol tenir més registres i si vol ser una futbolista millor, i l'anima i l'encoratja que ho provi cada vegada que un entrenament xuta amb la dreta, li diu molt bé amb la dreta. Doncs quan ha marcat, el primer que ha fet és girar a Aitana i dir-li ho he fet amb la dreta, i llavors ella li ha fet un petó a la bota.
És que pel seu passat a sobre amb l'atletisme, etc, jo veient-la jugar tens la sensació de que és un talent encara per polir, o sigui, sí, que veus que té molt potencial, que ja fa coses, bueno, el canvi de ritme que té, la velocitat és diferencial, però que a sobre hi ha gestos tècnics molt bons, però alguns de vegades certes imprecisions que dius, ui, és un jugador que encara, és una jugadora que encara li falta, però quan, o sigui, encara li falta i està marcant gols del Mundial, sí, com sí, si fos jugant les petxangues amb les amigues. Per tant, amb lo jove que és i la potència física que té, és una jugadora per ser pilota d'or aviat. Veurem per això si juga de titular, que aquesta és la gràcia també. Quan ha jugat de titular potser no ha destacat tant, potser sobretot amb la seva velocitat té sentit que jugui les segones parts, quan hi ha una mica més d'espai, és un dels dubtes tàctics i de les coses que millor ha fet Jorge Vilda, que em sembla un entrenador molt crític i que no està al nivell de la selecció, però que és veritat que aquest Mundial les decisions que està prenent li estan anant força bé, i una d'elles és, per exemple, el tema de Salma, que està sabent doncs trobar quan posar-la, avui fins i tot sorprenent-nos de posar-la de nou. Veurem què fa, perquè tot i que pels gols i pel rendiment mereix ser titular, potser per l'estratègia, etc, i per lo bé que està fent sortint de la banqueta, tornarà a sortir des de la banqueta.
Això serà diumenge a les 12 del migdia. Insisteixo que farem la final en directe a RAC1, aquest Espanya-Austràlia o Espanya-Anglaterra, demà sabrem el rival, el farem en directe diumenge a les 12 del migdia. Edurne, demà et llegim a La Vanguardia. Moltíssimes gràcies per aquesta classe magistral, sí, que ens ha fet avui, d'anècdotes, de dades i d'opinió també d'aquesta Espanya que avui ha fet història classificant-se per la final del
Mundial. Molt a favor d'aquesta campanya per la pilota d'or d'Aitana.
Et sumaràs, pujaràs al carro?
Jo ja fa un parell de mesos que tinc un document ja obert que es diu Aitana Pilota d'Or i vaig guardant cosetes per quan
home,
passi.
Molt bé.
Per sí, dirigir la tocar de la rua.
L'únic que necessitem seria un golet, una assistència a la final, alguna cosa que acabi de brillar.
Com perquè, Iniesta, a la final del 2010.
S'ho mereix totalment.
Seria el colofó, però amb títols. Ha fet actuacions estel·lars ja al Mundial, amb MVPs, ha guanyat la Champions, i ja no només per totes les actuacions que ha fet tant amb el Barça com amb la selecció espanyola, sinó per lo que no estan fent els rivals. Yeah. És que, a més, ho té tot de cara, perquè en aquest Mundial cap de les que li havia de fer ombra està brillant. Sam Kerr, el dia abans de que debutés a Austràlia, es va fer mal. Lauren James, vam veure l'altre dia amb aquesta trepitjada amb la jugadora de Nigèria, que tampoc es va perdre un parell de partits. Yeah. No hi ha ningú que estigui destacant per poder-li fer ombra. Per tant, jo crec que molt malament si li hauria de donar per no estar a París canviant de mans la pilota d'or.
Sí, sí, d'Alexia Aitana. On veuràs la final diumenge?
A la Vanguardia? A la Vanguardia. Sí, tenim expedició, tota la redacció, reforços d'esports, i estaré acompanyada.
Molt bé. Edurne, moltes gràcies, de veritat.
A vosaltres.
Fins aviat. Una abraçada forta, la podeu llegir demà a la Vanguardia. 11 i 22, ens quedem amb els Marcs, amb el Marvall i amb el Guillem. Hem de parlar de Neymar, hem d'anar a París per saber com s'ha viscut la sortida de Neymar al Al-Hilal de l'Aràbia Saudita. I hem d'escoltar Pep Guardiola i Mendy Líbar. Tornarem a Grècia amb el Miquel Agut per parlar d'aquesta Supercopa d'Europa, que demà viurem també en directe. City-Sevilla.
RAC 1.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som 1.
Sigueu on sigueu. Feu estiu.
Ràdio a la barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Som 1.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Bona nit.
En l'extra d'estiu de l'11, celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
55.190, 5, 5, 1, 9, 0.
Sèrie
83, 0, 8, 3.
10 números i sèries més han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es. L'enhorabona a tots els premiats. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Cinc minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Aquí seguim amb els Marcs. Hòstia, avui estic envoltat de Marcs, eh? És boníssim, això. Us diré pel cognom.
Molta inferioritat, eh?
Sí, estic amb inferioritat totalment.
N'hi ha molts, n'hi ha molts. És el nom més posat des de fa molts anys. Sí, algun any hem perdut.
No,
però...
aquest
any hem perdut.
Saps per què? Per Leo. S'ha perdut per Leo.
Si és per Leo, doncs si és per Leo, que sigui endavant. De fet, ja, jo crec que tenim ganes, al fons, els Marcs, perdre aquesta batalla, perquè estem una mica farts.
Crec que era des del 2002, o així, 20 anys després hem perdut el lideratge.
Un nom curt, bonic, eh? Sona bé, sí, sí. No tan maco com Aleix, però sona prou bé. Sona prou bé, no. Perquè l'audiència no es confongui, direm Guillén, Marvà i Brau, d'acord?
Aquí estem, una
altra. Serà més fàcil. De la Champions, a la prèvia, alguna cosa?
Sí, perquè donàvem per feta la classificació del Marsella de Marcelino i coses del VAR, eh? Unes mans de Guendouzi al minut 95, el temps afegit. 3 minuts ha trigat Michael Oliver, l'àrbitre anglès, a anar a revisar l'acció. Ha marcat Ioannidis de penal i, per tant, estem a la pròrroga. El Velòdrom de Marsella ara mateix, Olímpic de Marsella 2, Panathinaikos 1. Així que compte, perquè ara ja no està tan clara la classificació de l'equip de Marcelino, que ha canviat a Aubameyang a la segona part, ja. I passa el que passa.
Ja. Compte, que si l'OM es queda fora de la fase de grups de la Champions, sí, sí, seria una petita sorpresa, de la nit d'avui. Ja en parlarem.
A més, ho tenien, el penal, vaja, d'aquests penals per mans.
Ha fet el 3-0, però el VAR ja li ha anul·lat, el 3-0. O sigui, ha acabat 2-1.
No ens movem de França. Que avui és notícia, el que ja fa dies que us explicàvem, que és que Neymar deixarà el PSG i se n'anirà cap a l'Aràbia Saudita, a l'Al Hilal, una operació de la qual no hi ha xifra oficial de traspàs, Brau, però sí que han transcendit alguns detalls d'un fitxatge que és històric, com aquell de Cristiano Ronaldo en el seu dia per la Lliga de l'Aràbia Saudita.
Portem molts dies parlant de Neymar. A finals de la setmana passada es destapava l'interès de l'Al Hilal per Neymar i que el Paris Saint-Germain veia amb bons ulls d'oferta, i de fet tot s'ha anat accelerant, no? Perquè el divendres roda de premsa de Luis Enrique, va dir: els meus fets marcaran què és el que jo penso. Dissabte el brasiler ja no va entrar a la convocatòria del partit entre el Paris Saint-Germain i el Lorient. Ahir va passar revisió mèdica i avui ja s'ha fet oficial aquest fitxatge de Neymar per un club d'Al Hilal, que també hem de posar en context, segurament és un dels equips més grans d'Àsia, és l'equip que més lligues àrabs ha guanyat, i amb 4 l'equip que més Champions asiàtiques ha aconseguit. Ni Paris Saint-Germain ni Al Hilal han fet oficials les xifres del traspàs, però els mitjans francesos parlen d'una quantitat entre els 80 i els 100 milions d'euros, un traspàs, quan s'havia parlat del Barça, al qual el Barça no hagués pogut arribar de cap de les maneres. Pel que fa al contracte, sí que s'ha fet oficial que Neymar signarà per 2 temporades fins al 2025, i el tema del sou i algun asterisc, que abans li preguntava al Marvà, el Marvà deia, m'havien dit 150 milions bruts per temporada. Això és el que s'està dient, que per aquests 2 anys Neymar ha firmat 300 milions d'euros bruts. Evidentment seria, o serà, el jugador millor pagat del món. Per acabar amb tot el tema de l'anunci oficial, el PSG ha fet un comunicat amb un escrit de Nasser Al-Khelaifi parlant que inevitablement és difícil dir adeu a una llegenda del club i que mai oblidarà el dia que va fitxar el Paris Saint-Germain. Jo tampoc, i crec que els culers tampoc. No. Quan es va convertir en el jugador més car de la història del futbol amb el pagament de la clàusula de 222 milions d'euros. Al-Khelaifi afegeix que Neymar sempre serà part de la història del PSG. Neymar marxa sent el quart màxim golejador de la història del club.
Ah, mira, aquesta no la sabia. Quart màxim golejador de la història del PSG.
Sabeu, mira, va, sabeu qui, el primer, sabeu qui és?
De la història del PSG.
Jo diria que és Mbappé.
Mbappé. Sí. El segon?
És que...
El segon i el tercer...
Són vintage.
Són més vintage.
No gaire, eh?
No gaire?
No gaire.
Ronaldinho
no
està. Un ex del Barça.
Dugarri, no, l'altre.
Ex del Barça.
El, oh, un, és francès?
No, cap no. De, ni el segon ni el tercer.
Anderson.
No.
Hòstia, un ex del Barça.
No sé. Ex del Barça. Ah,
no, el primer és Mbappé, el quart és Neymar. El segon... Vinga, us donaré una pista. El segon va marcar tant a l'anar com a la tornada a l'eliminatòria amb Emery.
Ostres, m'està pillant a mi.
Estem en blanc.
Sí, sí, sí. El principito, o el príncipe, li diuen. És uruguaià.
I va marcar l'anada i a la tornada?
Però és del Barça.
Edinson Cavani.
No, no, Cavani és el segon.
Ai, ai, ai.
Edinson Cavani. I llavors,
jo pensava en Cavani, però diria no, és del Barça.
I el tercer és l'ex del Barça.
N'hi ha un altre que és molt alt, que és ex del Barça.
Que és molt alt.
Molt alt, molt alt. Molt alt, molt alt, sí, sí. És d'un país també molt al nord d'Europa... que avui ha estat protagonista al Mundial Femení.
Suec. Ah, Zlatan.
Sí, senyor, sí, senyor.
Mare meva.
Zlatan Ibrahimovic.
Per ser ex del Barça.
Hòstia, sí. Déu-n'hi-do, els màxims golejadors, Mbappé, Cavani, Zlatan i Neymar.
Zlatan no el tenia al PSG.